Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, confirma que es presentarà a la reelecció i confirma que ho farà a través de la marca Candidatura de Progrés. Així ho confirmava l'espai Alcaldia, a més per aquesta sintonia ahir al migdia. Serà el tema d'obertura en l'àmbit local, però avui comentem tot un seguit d'altres notícies que ens afecten de ben a prop. Són les següents, en forma de titulars. Ajuntament i Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries renoven el conveni de col·laboració que els vincula. La gran novetat del nou document és la creació d'un consell director a través del qual l'Escala serà present en la presa de decisions que afecten el jaciment empurità. Parlant d'Empúries, més de 600 alumnes de quart d'ESO d'una trentena d'instituts gironins han participat avui a la trobada d'alumnes de llatí que es feia a Empúries. Una trobada que reivindica la necessitat de les assignatures de llengües clàssiques per a una bona formació humanística. La comissió de playback de veterans porta a escena aquest cap de setmana al CER la seva 32a edició. Tres funcions, dissabte i diumenge a les 10, divendres i dissabte, a les 10, diumenge a les 6 de la tarda. Unes funcions on l'humor, els clàssics de sempre i els temes més actuals són els protagonistes d'una vetllada presentada un any més per l'actor Jordi Serra. Prèvia esportiva del cap de setmana, en recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen el butlletí d'una jornada amb un cel cada cop més serè, sense tramuntana, i demà ja amb un ambient plenament primaveral. Ara continua el magazín El Far, aquest magazín que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Des de l'Escala, amb la veu de la Cris Cantal, fins al punt de les 7. A les 7, l'actualitat d'àmbit general amb el Next Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent a la locució i Sergi Mir al control tècnic. De 8 a 9, actualitat local. Primer l'informatiu, després el de Cine, un històric de la graella de la programació de Ràdio L'Escala, amb Jordi Orno, Àngel Torrent, Anna Garrido. Un repàs a l'actualitat i a les estrenes cinematogràfiques de la setmana. A partir de les 9, la franja musical, els dijous, amb Connexió Eclèctica de John Jovigut i el Sound System. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Del goig m'agrada el sol, l'estiu que s'albirà en el dia que naix en un tel de llum tèbia.
El Far, amb Josep Maria.
Doncs a partir d'avui, els conductors francesos que han perdut els punts al carnet de conduir perquè se'ls ha enganxat conduint beguts, podran seguir conduint. Però per fer-ho, hauran d'instal·lar en el seu vehicle un aparell homologat que té un preu de 1.300 euros i que fa que el vehicle no es posi en marxa si abans el conductor no bufa. Si dona positiu, el vehicle no s'engega, i si dona negatiu, el vehicle es posa en marxa. I algú dirà, bueno, sí, però pot bufar l'acompanyant. No, ja ho han pensat els francesos, que són francesos però no tontos. I han dissenyat el sistema, perquè entre 5 minuts després de posar el cotxe en marxa i 30 minuts de manera aleatòria, l'aparell torna a demanar una segona prova d'alcoholèmia i el conductor només té 20 minuts per superar-la. És a dir, va conduint i al cap de 10 minuts l'aparell diu segona prova aleatòria, i a partir d'aquí, ostres, o bufen 20 minuts o el cotxe s'atura i no es belluga més. És una prova pilot, els hi ha funcionat bé i a partir d'avui entra com a norma general a França. Per cert, els 1.300 euros de l'aparell van a càrrec de l'infractor, és a dir, de la persona que va tenir l'accident o va donar positiu en els controls d'alcoholèmia i ara vol seguir conduint. De moment ho proven a França, ja sabeu que allò de les barbes del vecino i totes aquelles coses, vés a saber si d'aquí uns mesos serà una mesura de la qual en parlarem també al nostre país. De fet, no és la primera vegada que es proposa una mesura similar i, per tant, veurem si s'acaba aplicant. Així comencem aquesta segona hora de programa, amb ganes de seguir mirant el món amb ulls de persones curioses.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Lourdes Adell. Vinga, doncs va, que ahir la Lourdes ens va fer venir salivera, cuinant aquell plat de carn que, bueno, alguns a la nit vam intentar i no ens en vam sortir. Però bé, en tot cas, són propostes. Aquesta setmana hem fet les aletes de pollastre de cervesa, que això sí que pinta bé pel proper cap de setmana. Avui canviem, deixem la carn, ens n'anem al peix, i avui la Lourdes ens proposa un plat amb pells. Voleu saber quin? Aquest.
Bona tarda. Mira, avui prepararem rap a la marinera o a mi manera, que és com lo faig jo. Mira, los ingredients són: rap, això és la quantitat de cada un, picada d'all i julivert, tomàquet triturat, pimentón roig picat, farina i caldo de peix. Mira, en una cassola de terra, jo perquè sempre m'agrada molt cuinar la cassola de terra, es posa la picada que prèviament s'haurà preparat en l'all i julivert. Se posarà la cassola, se n'hi daurà una miqueta i es ficarà la tomata triturada. I es va sofregint tot una mica. S'afegeix el pimentó roig i es va regirant. I després se fica la farina. Se va regirant tot una miqueta fins que es fa com una salseta i així que es queda lligadeta. Després s'afegeixen les colles de rap, se van regirant una mica perquè agarren el gustet de la salseta i després automàticament ja se tira el caldo de peix. Hasta que el rap estigui cuitet. En 20 minuts, el rap normalment és un peix que es cou pronte i ja està. Després se pot afegir, si volem ficar quatre musclets, això a última hora, o grumos o gambetes pelades, que també ho he fet alguna vegada. Això es fica a última hora. I ja tenim el rap a la marinera a mi manera.
Segueix la llum del far.
Vinga, va, maneres de viure diferents. I, de fet, com que nosaltres som el programa mariner de Catalunya, maneres de viure al mar. Però no al mar obert, sinó mar protegit. Vaja, als ports. De fet, hi ha dades que diuen que l'any 2013-2014 el port de Barcelona era dels ports de la Mediterrània on més gent hi vivia. 150 famílies vivien al port de Barcelona amb vaixells. Alguns vaixells amb mobilitat, és a dir, alguns vaixells que, bueno, sortien i tal, més enllà de ser l'habitatge, doncs també era el lloc o era l'estri d'esbarjo, de diversió, i d'altres que no, que eren només vaixells llogats per tal de viure. Però aquesta no és només una característica del port de Barcelona. De fet, gairebé a tots els ports hi ha algú que hi visqui, o hi ha hagut algú que hi ha viscut. Des del port de Deltebre fins al port de fins al port de Cadaqués, doncs gent que hi ha passat i passa la vida, fins i tot de manera familiar, amb infants, amb canalla. Avui en volem parlar. Com es viu amb un vaixell? Quina decisió i quines... què has de renunciar a l'hora d'anar a viure amb un vaixell? És una decisió que pot prendre tothom, és difícil de prendre, és de bohemis i gent que busca noves sensacions i noves aventures. Parlem-ne i coneguem aquestes persones que viuen amb vaixells. Si et sembla, comencem, Ivan, pel port de Sitges.
Doncs sí, perquè el nostre primer convidat és en Marc Pons. Fa 5 anys que viu en un vaixell. T'he de dir que abans havia estat al port de Badalona, però que fa un parell d'anys que està ubicat al port de Sitges. Fins aleshores havia viscut de lloguer en un altre vaixell, però va ser el novembre quan va decidir comprar-se la seva pròpia embarcació. Marc Pons, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
I de fet t'has comprat aquesta embarcació perquè em comentaves que tens previst viure en un vaixell durant bastant de temps, vaja.
Sí, tot el que es pugui, fins que no puguem pujar-hi, vaja.
Què et fa decidir comprar-te el vaixell, deixar d'estar de lloguer i comprar-te un? Què és el que et motiva?
Bueno, era el meu somni. Jo sempre he treballat al mar, sempre he viscut al mar i l'he mamat i ho porto a la sang. Aleshores, se'm va ser fàcil prendre la decisió de viure-hi i també desitjar tenir el meu propi barco. No sé.
En tot cas, tenir un vaixell d'aquest tipus, imagino que també ha de ser costós.
Bueno, sí, la inversió inicial és costosa, però després a la llarga no, potser no es paga tant com per un pis o per un lloguer o el que sigui, per una casa normal.
Què tal, Marc? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, es veu que per això de viure en un vaixell, el primer que hem de saber és el vaixell, perquè això és important. Quin tipus de... quin vaixell i sobretot de quina eslora o de quina mida?
Jo visc en un Granada 31. És un vaixell de vela de 31 peus, que serien uns 9 metres i mig.
Sí.
I, bueno, és un barco per una persona, perquè en el meu cas jo visc sol, just, jo penso. Ni gran ni petit.
Correcte.
La mida justa.
Expliquem per la gent que no està basada en el món de la navegació i en el món del mar que 9 metres i mig, amb 9 metres i mig tens cuina, lavabo intern, dintre borda, lavabo propi?
Sí, tinc lavabo, però no hi tinc dutxa. Les dutxes haig de fer servir les del port.
Quants camarots?
Tinc la meva cabina i després el saló pues, es podria fer habitable per unes 3 persones més, potser.
Cabina de proa, cabina al davant.
Sí,
correcte.
Exacte.
Amb aquella mena de llit triangular, que aprofita sí. Una mica la proa del vaixell per fer,
Això mateix.
Correcte. I saló, que aquest sí que és fix. Aquest es queda per tu només, No cal anar muntant i desmuntant.
Bueno, el que seria la taula es pot baixar i fer un sofà més gros amb un altre llit o deixar-lo així tal qual com a saló, que és com el tinc jo sempre.
Deies, per un està bé, justet, però per un està bé, com que jo sóc un, no vull més, per tant, no tens previsió de compartir la teva vida amb cap persona?
Bueno, ara per ara no, però en cas de que fos una parella hi cabríem perfectament, també.
Val. No, ho dic perquè, clar,
potser aquestes... no a l'hora de fer una família amb nens i tot això, però potser un parell ens hi podem encabir, també.
Ho dic perquè aquestes són qüestions que ens plantegem a l'hora de comprar-nos un pis i tu t'has comprat un barco com aquell que es compra un pis. Per tant, s'ha de fer també aquesta previsió, no?
Sí. Sí, a veure, jo ara mateix visc sol, no tinc... tinc previsió de... Ara mateix penso en el moment. I el que desitjava era tenir el meu barco, poder navegar, en el moment que el pugui tenir a punt, poder-li fer milles i...
El teu barco navega o és dels que està amarrat a port i no es mou?
Ara mateix no es mou. El vaig comprar al novembre i el vaig comprar amb el motor espatllat.
Val, és a dir que
estic amb...
realment és un habitatge, no? És com tenir una casa perquè no el pots moure.
Ara mateix sí. La meva idea és poder-lo arreglar i poder navegar amb ell també.
I re, una pregunta més, ja la poso en comú a diferents situacions i diferents realitats. Has dit que no tens dutxa, per tant, per dutxar-te has de fer servir els serveis del port. Per cuinar sí que deus cuinar dintre. Vaja, la rentadora, la secadora, tot això què?
Això tenim una bugaderia al port i és el que faig servir, perquè és una mica difícil el tenir una rentadora o una secadora dins el barco pel tema de l'espai.
I la nevera, important?
Nevera, sí. Nevera, sí. Tenim nevera petiteta, però bueno, s'ha d'anar comprant un parell de cops per setmana, potser, perquè no hi pots ficar gaire cosa, però sí. El que és la cuina la tens
apanyadeta,
completa, però petita.
I darrera pregunta, i vaig a l'altra. Cada mes què et costa viure aquí?
Jo estic pagant 230 euros al mes, ara.
Llum inclosa
per,
o no?
Per lo que és el... Com, perdó?
Llum i aigua inclosa o la llum i aigua
sí,
a la part?
Sí, està inclòs.
Correcte. Mm. Doncs està bé, està bé. Ara anem a presentar un altre cas, el cas d'en Bernat, Ivan.
Doncs sí, ens anem ara cap al port del Fòrum de Barcelona, on trobem el Bernat Buch, una persona que fa uns 4 anys aproximadament que va decidir començar a viure en un vaixell.
Bernat, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Va, vinga, fem la fitxa tècnica. Tu en quin vaixell vius i en quines circumstàncies?
Jo visc al port del Fòrum ara mateix, abans el teníem els 9, el meu barco és un barco de vela, un veler de 12 metres, és un vell lliure 40, i, bueno, característiques, com comentava el Marc, que té 3 camarots, un parell, un camarot de proa, un camarot de popa i un, abans d'arribar a proa, al costat d'un lavabo, i sí que em dutxo aquí al lavabo. Una de les coses que volia era una mica no viure com en un càmping, no tinc gaires problemes tampoc anar-me a dutxar si després pares un altre port, vull dir, el tema de les dutxes és dels últims problemes, però sí que ho tinc més rentadora, igual que deia el Marc, que també hi ha un servei de bugaderia al port,
sí?
Doncs ho tinc bastant tot allà, era una mica la meva idea de fer vida normal en el barco.
Per tant, la diferència real entre el teu vaixell de 12 metres i el vaixell d'en Marc és de tot just, no arriba a 3 metres, no? Però, en canvi, la diferència habitacional és important, eh? Un no té dutxa, l'altre sí, un no té rentadora, l'altre sí. És a dir, amb 3 metres es pot fer molta cosa.
Sí, no, la rentadora també la faig al port, eh? Vull dir, a la bugaderia de port. Bàsicament, el tema de la dutxa, potser el Marc ara no ho té instal·lat, segurament ho podria instal·lar, perquè hi ha barcos que al final tu te l'has de preparar i ho has de fer per fer-ho tot pràctic i el més còmode que un vulgui, però segurament que en el barco del mar s'ho podria posar també. També tinc coneguts que hi viuen, una família que va fer voltes al món durant molt de temps en un barco de 31 peus també, i feien tota la vida allà, vull dir que...
Molt bé.
És qüestió de preparar-ho, però que tot suposa molts diners al final i, bueno, la llista és molt llarga i llavors vas prioritzant.
Tu navegues o no navegues? El teu és... pot navegar o també com el de Marc,
sí,
alguna avaria?
Sí, ara mateix sí. Està tot... hi ha hagut èpoques que potser s'ha trecat l'enrotlló del Gènova, s'ha estat una mica més parat, però bueno, sempre hem pogut anar navegant. I si no navegues, poder navegar, pot navegar, però bueno, hi ha dies que t'has de dedicar a algunes altres coses del barco, que potser al final no tot és navegar, però sí, ara mateix està disponible.
Vinga, va, us pregunto a tots dos, per què viure en un vaixell? És a dir, què us ha portat a viure en un barco, una vida tan diferent com la que fa la majoria de la gent? Va, Marc, comença tu, vinga.
Doncs a mi m'ha portat principalment la meva feina i la meva tradició marinera, no? La meva família és família pescadora, jo sempre he treballat amb coses del mar, i, bueno, a Badalona em va sorgir l'oportunitat de veure el que és la vida en el barco, i vaig dir, doncs anem a parell, perquè em va agradar, em va entusiasmar, i bueno, vaig començar amb el lloguer fins que m'he pogut comprar el meu barco.
Bernat.
Sí, jo en el meu cas també, bueno, soc criat més de terra endins, som d'Osona, la família, i no tenim tanta relació cap familiar, diguéssim, amb el mar, però bueno, sempre m'ha fascinat també, vaig estar treballant força temps a Port de Masnou de mariner, llavors anar empapant-te de barcos i barcos, al final, doncs dius, hòstia, moltes ganes de viure i m'hi veig visquent, perquè és el que més m'agrada. I sí, el que passa és molta desconeixença per molta gent que sempre pensa que vius de doblegat, que no hi ha gaire espai, que hi ha unes incomoditats, però també que poden haver-hi en molts pisos. Així que per mi va ser fàcil i les ganes de viure durant molt temps també les tinc.
Una pregunta que no t'he fet, Bernat, tu vius sol o sou més gent en el teu vaixell?
No, jo ara mateix vis sol. La meva parella està començant a agradar-li, a fer afició, també és més de muntanya, però està començant a descobrir el fet de viure en un barco, que també té moltes coses bones.
Proposo, a veure, coses bones, i vosaltres hem de dir si sí o si no. Coses bones, per exemple, no pots tenir coses inútils, no t'hi caben. És a dir, si tens coses supèrflues, no tens on posar-les.
Això mateix.
S'ha de ser molt ordenat. Sí. Va, vinga, més coses bones, va.
Que vas que pots moure la casa on vulguis, si un bon dia t'has cansat d'un lloc, d'un barri, doncs agafes la casa i te l'endús a un altre barri. Així, per mi això és molt clau, i el fet de la vela és que hi ha molt poca cosa que t'impedeixi navegar, diguéssim, si un bon dia no tens motor, tens mar, tens un problema, doncs sempre tindràs la vela, crec que és la connexió més pura amb la natura.
Marc, vinga, més coses bones, va.
Doncs, a veure, el viure el rodejat de la natura, no? per així dir-ho, el poder despertar i veure el sol sortir pel mar, o encara que siguis a port, tens una vista molt més bonica que la que puguis tenir a la majoria de pisos, cases. A veure, no totes, però, però sí, la
aquesta connexió.
La relació amb la natura, potser, o no sé.
Va, coses dolentes. Va, jo us en dic algunes i vosaltres aneu dient. Els barcos a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molt de fred. Al marge de la humitat. Sí o no?
Sí, sí.
A veure, Bernat.
Sí, jo, al meu cas, tinc un barco de color blau i ja m'ho havien dit, ostres, el blau donava molta calor. Sí que és cert, però, bueno, visc a Barcelona, la humitat ja i la calor també està feixuda. Però, bueno, l'estiu, toldos, i si remulles una mica la coberta, doncs si està fresquet, i si passa alguna brisa per allà, el barco t'entra.
Val, és a dir que es combat d'aquesta manera, eh?
Sí, i el fred, doncs, tancant tot i amb una estufeta petita, si deixes de bon matí, allò s'escalfa. No pots anar, diguéssim, amb calçotet, perquè no pot aquesta massa calor.
Sí?
Però, bueno, si està bé, no, per mi no és un dels handicaps forts, diguéssim. Es pateixen bé.
No, per mi tampoc.
Aquest no és el handicap. Vale, jo en dic algun altre, a veure, i després em diu quin és el vostre. Per exemple, les defenses. Depèn de quina atmarre et toqui, les defenses de la teva embarcació i l'embarcació al costat freguen. I aquell croc, 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 croc. Al final, això a la nit acaba molestant. No us passa a vosaltres?
Bueno, un s'hi acostuma ja al final, em sembla. Sí. Igual que el moviment del vaixell.
Aquest era el següent, sí, el moviment del vaixell també, eh?
Sí. Bueno, són coses a les que t'acabes acostumant al final. Potser sí que els primers dies et pot molestar, però després ja
t'acostumes.
Sí, hi ha les drisses, però és això que diu el mar. Al final t'acabes acostumant, i si no saltes al barc al costat i la mar es ve la drissa, que a vegades, quan fa vent, la drissa van tocant el màstil, el clinc-clinc-clinc.
Sí, senyor,
també. Però també t'hi acabes acostumant.
Quin és el hàndicap més important que hi trobeu?
Jo, per mi, l'espai, potser.
L'espai. Sí?
Sí,
Marc? L'espai?
Sí, per mi, jo crec que sí. T'has d'acostumar a viure en un lloc, pues, petit, d'espais reduïts.
I tu, Bernat?
Sí, això mateix, l'espai, el tema que has dit també abans de les coses que puguis tenir, al final no pot ser un traster, has de filtrar molt, perquè final, si no, sempre anem acumulant coses i al final no pot ser. Ja el barco ja de partir has de dur moltes coses, de veles, de recanvis, de bueno, menjar, de dutes de neteja, al final ho has de fer i mirar de ser ordenat, que potser a vegades el que costa, perquè no sembli un traster, allò.
Escolta'm, per cert, Bernat, tu estàs al port de Barcelona, sí? Vaig ben orientat, eh? Al Fòrum. Em deien que a Barcelona són 150 famílies pel cap baix les que estan vivint en vaixells. Pot ser?
Pot ser, sí que hi ha força moviment. Venia de Masnou allà també també hi ha bastanta família, i el fòrum també molt. Ara el que s'està veient molt, no sé si per desgràcia o què, el tema d'Airbnb, que bueno, cada dia hi ha molt moviment. En el meu cas no ho patim gaire, el tema de les festes, però sí que hi ha moviment. I famílies, també, molta gent que surt arreglada amb el traje, que se'n va a treballar al despatx i surt del seu barco, o sigui, sí, és més normal del que sembla.
Calla, que teniu els mateixos problemes que els que tenen apartaments turístics a l'edifici de casa. També teniu festes i farra i crits i juguesques i tot de tot?
A l'estiu sí, bastant. A Barcelona i sobretot a Port del Forn, que fa Primavera Sound i altres festivals, sí que es nota quan s'acosta l'estiu perquè hi ha molt més moviment.
Escolteu, sou joves, en el teu cas, tant en Marc com en Bernat. Us hi veieu tota la vida o és una decisió temporal? És a dir, és per uns anys i d'aquí uns anys ja veurem què fem. Bernat.
Jo m'hi veig, com deia el Marc, també fins que puguem pujar-hi i també conec gent gran ja que té alguns impediments més, però que s'ho fan perquè els apassiona i segueixen fent-ho. Llavors fas les coses més pràctiques, una passarel·la, el tema de les maniobres de les veles, doncs tu fas que no tens de moure el màstil de la banyera, però jo m'hi veig, i la veritat que sí, la meva il·lusió és navegar pel món i un bon dia deixar anar marres i sortir a veure món.
Doncs ara m'ho respons, això, Marc. En tot cas, deixa'm acomiadar primer en Bernat i prenga, un dia ens has de convidar a casa teva, Bernat. Volem veure
ja
com és.
Des d'allà, ja t'ho he convidat. Ja teniu el meu número, com vulgueu.
Doncs
a mi que la gent em diu, ja m'ho diràs. Dic, no, ja m'ho direu vosaltres. Jo ja prou feina tinc, si m'ho dieu, jo estic més que encantat.
Doncs vinga, nosaltres portem les cerveses. Va, baixarem una tarda. Gràcies. Gràcies, Bernat, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Marc, aquesta pregunta que he deixat en l'aire, si et sembla, me la respons en 3 minuts. Et sembla?
D'acord.
Vinga, doncs en 3 minuts, la resposta d'en Marc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 16 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre Shirley Valentine de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 14:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Bona tarda, senyors passatgers. En nom d'aquesta companyia, el comandant i tripulació, els donem la bona benvinguda i un gran dia a bord d'aquest gran avió, el vol 977 destinació. Barcelona i el meu poblet. I la durada estimada del vol, senyors passatgers, és de 2 hores. Seguem, ocupin seients. Per agilitzar l'embarcament, el seu equipatge demà al compartiment superior o sota el seient davanter. Madame i monsieur, s'il vous plaît, vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Vinc cap a tu,
Són 6:15 de la tarda. Estàvem pendents de la resposta de Marc sobre si veu de gran vivint en un vaixell, Marc.
Doncs sí, jo com he comentat abans, fins al moment que el físic no deixi pujar en un vaixell, jo endavant, jo em quedo en el barco. A mi no em mouran a un pis.
No et mouran a un pis, eh? Vaja, ni arrossegat.
No.
Déu-n'hi-do, això sí que és...
No ho crec.
Això sí que és... I en aquest barco, o aquest és una... És un primer habitatge? En un futur, un altre de més gran, una mica més equipat?
Bueno, amb això sí que no hi he pensat. Però sí, la meva idea de moment és aquest, preparar-lo bé. I jo crec que és l'eslora perfecta per mi. No necessito algú més gros, tampoc. Mm.
Doncs vull...
Hi ha els gastos... Perdó.
No, digues, hi ha els gastos que...
No, dic, hi ha els gastos, se'n van a més, el que és l'amarratge del barco, i assegurança, etcètera.
Sí, això també s'ha de saber, eh? Quan més gran el barco, més es paga. Per tant,
exacte,
és una cosa que s'ha de tenir en compte. Vull presentar-vos una altra persona que viu en vaixells. De fet, viu en un vaixell que s'ha fet ell mateix. És a dir, no és que l'hagi comprat ni nou ni de segona mà, és que se l'ha fabricat ell mateix, perquè de fet és enginyer nàutic, especialitzat en la construcció de vaixells. De fet, porta 38 anys vivint en vaixells. Va començar amb Lluís Llach. Sí, amb en Lluís Llach. I el seu vaixell, el Baler, el Xixu, van sortir a navegar, se'n van anar de Barcelona cap a l'Escala. Allà va quedar el vaixell, va començar a anar-hi a viure i Marcelo Pena, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, què tal?
I escolta'm, li vas començar a trobar la gràcia a viure en un vaixell?
Sí, la veritat que sí. Estàvem molt, molt còmodes a bordo i va vindre l'hivern i vam pensar, seguim estant bé perquè canviar, no?
I allà t'hi vas quedar. De fet, el propi Lluís ja que et va dir, escolta'm, jo estic de concerts i tal, faig moltes gires, ves fent. I tu vas anar fent tant, no? Tu vas anar fent tant que al final vas dir, hòstia, això és casa meva.
Primer que naveguessin per moure'l una mica i mantindre'l, però després una nit li van comentar, venim el dissabte i marxem el diumenge. Després van començar a vindre el divendres i marxar el dilluns. I finalment ell ens va dir, perquè no es quedeu. I sí, vam provar un any i teníem un pis llogat i anàvem tan sols a rentar la roba i a cercar quatre coses. I sí, després vam fer un altre vaixell per ell, ja pensant en viure-hi, i després van comprar el nostre, va coincidir que l'astiller va demanar el meu primer disseny, que va ser el 1947, i aleshores crec que el número 9, una cosa així, va ser el nostre, i el vam construir. I després vaig tindre una experiència de tindre un astiller, però era una locura, però vaig aprofitar per fer-nos el nostre.
El teu vaixell.
I és el que tenim ara. Sí.
Escolta'm, dos qüestions, de tot el que has explicat, dues qüestions. La primera, la manera de decidir-se a viure en un vaixell, s'ha d'aprendre com ho veu fer vosaltres, és a dir, anar provant caps de setmana, un dia, una nit, si t'agrada t'hi quedes, un cap de setmana, ara tres dies...
Sí, això és una de les maneres. L'altra és un estiu provar-ho amb amics o jugant un vaixell o el sigui, no? Hi ha gent que es troba bé i hi ha gent que necessita una mica més espai, no? Jo, sincerament, un vaixell és petit, però em trobo més tancat a un pis que a un vaixell, no? Surts, t'assomes i tens tot, no? Tens tot el port, o si surts a navegar, tens tota la mar, no? Sí. Aleshores, el món, canvies de veïns, canvies de lloc, no necessito més espai, no? Si penses una mica a casa teva, que és el que fas cada dia, potser el podries reduir a la quarta part, no?
Com és el teu, com és casa teva? Com és el teu vaixell? Ho he demanat a tots els convidats, també t'ho demano tu. Quina és l'hora té i quines característiques té en el teu cas?
Té 16 metres i mig. No és un vaixell molt, molt voluminós. Té volum, però té la banyera a popa. Mm. Aleshores, perdem una mica d'espai amb aquesta banyera exterior. Mm. Però després té una primera zona que té la cuina i davant una zona per menjar que es transforma en un llit doble, que a vegades treballem o els nens estudiaven allà. Són dos sofàs amb una taula en el mig, en el dinet. Després ve el saló, que és una mica diferent del que és un saló estàndard. Mm-hmm. Tenim butaques pel mig i un sofà. Després ve el nostre camarot amb un bany.
Sí.
I després ve el camarot dels nens amb un altre bany. Mm-hmm. I finalment un pique, un racó de proa, que és més d'estiva, no? Mm. Hi ha dos llits molt, molt petits per una emergència, no? Per amics o...
Sí. Una de les diferències és precisament aquesta que tu explicaves ara. Vosaltres, ara no et senti malament el que diré, però tu jove ja no ets, o almenys d'edat, d'esperit segur que sí, però d'edat no, ja fa uns quants anys,
sí,
has conviscut amb la teva parella, sinó que a més has criat els fills amb un vaixell, sí, amb aquest entorn, i ho has pogut fer sense complicacions, sense problemes.
Sí, sí, cap complicació. El Marcelo va anar-hi amb un any perquè l'estaven construint, mm-hmm, però Maria va anar-hi des de la clínica al vaixell, i cap problema. Van trigar una mica més a caminar, i el pediatre ens deia, si l'estàs ensenyant en un pis que es mou, gatejaven molt, però van trigar uns mesos més a caminar. Però tenim molt d'equilibri.
I ells ara viuen en vaixells o s'han anat en pisos?
No, en aquest moment viuen a terra, Maria està a París, estudiant, i Marcelo viu aquí a Barcelona, però el seu pis. Però no li costaria res viure en un vaixell.
Correcte. Escolta'm, la teva voluntat és viure ahí sempre amb un vaixell o et planteges,
sí, sí,
conforme
fins que pugui.
Sí? Fins que pugui. Aquesta és la frase que diu tothom, eh? Fins que pugui, sí, viurem amb un vaixell.
Sí, sí. Estem molt bé, sincerament. És còmode, és confortable, i no necessitem res més, no? El que podem fer és moure'l a un altre port, si volem. Però... sincerament, si em dius no enyores un pis...
No,
sincerament no.
Marcelo, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, que vagi molt bé, i escolta'm, com he dit abans, un dia vindrem a veure a casa teva.
Molt bé, t'heu invitat.
Gràcies, Marcelo, que vagi bé, fins després. A reveure.
A tu.
Vinga, cuida't. Ja has vist, Marc, nanos i tot, tu.
Sí, sí. Bueno, aquí jo conec famílies també que...
Sí, a Sitges? Sí?
Amb el nano, el gos, el gat i tots en el barco.
Gos i gat també?
Sí, gos i gat, tots.
Això sí que deixa una mica agobiant, no? O no?
Bueno, el barco és més gros.
Ja, clar, també és veritat.
Sí, més o menys deu ser com el del Marcelo.
Són 16 metres, ja és una altra cosa. Sí. Bueno, és una mica més així. Cristina Cantal, vinga, va, un altre cas.
Sí, el nostre pròxim convidat viu al Valer, on treballa des de fa 5 anys. A l'estiu naveguen i a l'hivern s'encarrega del manteniment de l'embarcació que està amarrada a port. Parlem amb el maquinista palamosí, Àlex Ribot.
Àlex, molt bona tarda.
Molt bona.
Quin agòbio, la feina i la casa al mateix lloc, no?
Exacte. L'avantatge és que pots anar de casa a la feina en un minut.
Bueno, ni...
surts de llit i estàs a la feina.
A més, en el teu cas, tu convius a l'estiu amb més gent i a l'hivern sol.
Correcte. A l'estiu, mentre naveguem, passem a tenir una tripulació de 6 persones, inclouen servei, el xef i marineria. I a l'hivern, diguéssim, queda com una tripulació de manteniment, no? Queda el capità, i que fa el manteniment doncs, més de coberta, de veles, de màstil, de cap, de caps i la resta. I jo, que sóc el maquinista, el mecànic, perquè ens entenguem, i m'encuido doncs, que sento el manteniment de les màquines i instal·lacions del vaixell.
A veure, cal dir que fins ara hem vist un prototip de vida lligada al vaixell que tots, més o menys portuari, que tots tenim conceptualitzat. El teu és un cas especial. El vaixell on vius té 42 metres d'eslora.
Correcte. Sí, és un veler de 42 metres d'eslora, 130 peus, és un Jonker, una marca bastant coneguda, holandesa, i bueno, un veler de... Sí, és bastant antagònic al que he sentit dels altres participants, no? Fins ara, no? Que era un veler doncs, de més menors dimensions, més en propietat, no?
Clar.
És diferent, aquest no és meu.
Escolta'm, és en aquest cas, clar, tu aquí sí que hi tens de tot, no? Aquí tens rentadores, secadores,
sí.
Dutxes...
Sí.
El que vulguis.
Sí. És com una, gairebé és com un, no com una casa, sinó gairebé com un hotel flotant, no? Això és una altra dimensió, no? Aquí tenim un servei de bugaderia professional, rentadores, secadores, rentaplats, cuina potser més gran que molts de pisos i cases, no? I bueno, diversos salons i televisió. El confort és pràcticament com el d'una casa. És totalment diferent. Tot i que la tripulació fa servir una part de l'embarcació. Hi ha una part que és que destinada, diguéssim, a l'ús del propietari i passatge, i després hi ha una part de tripulació, no? Que potser és un terç de l'eslora total de l'embarcació, que és la que fem servir nosaltres, no? I bé, les dimensions potser sí que són una mica més reduïdes, però prou confortables, sí.
I reuma en tens o no? Reuma, la humitat?
No, humitat, diguéssim, com es pot tenir potser en una embarcació més petita, no, que d'allò, no, ja, aquí tenim deshumificadors i hasta purificadors d'olor i per eliminar olors i bactèries i humitats i...
Ja.
No tenim, el confort és com el d'una casa, hi ha calefacció, aire condicionat, així ho sabem.
Tu ara hi ets perquè és la teva feina, si un dia decideixes canviar de feina o decideixes canviar de vida, lo de viure en un vaixell va amb tu o no? Si no és així, no t'agrada.
Sincerament, potser no ho havia valorat alguna vegada, en algun moment ho havia valorat, no?, l'opció de viure en un vaixell. El que passa és que has de considerar el cost de l'embarcació, el cost del manteniment, l'amarratge, escurances, manteniment... I no entra gairebé dintre dels meus plans, perquè la meva vida de feina, si no treballes en aquest vaixell, treballes en un altre, normalment estic llargues temporades fora. Llavors aquesta embarcació quedaria molt desatesa durant aquells mesos... No ho considero com una opció ara mateix.
Correcte.
Potser més endavant, en el futur potser sí, no? quan em jubili, no? Però ara mateix no.
Àlex, t'agraeixo molt que hagis compartit amb nosaltres aquesta experiència. Això sí que és viure molt luxosament. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i felicitats pel programa.
Igualment, gràcies. A reveure. Marc, bé, són maneres... Totes són vaixells, però són vaixells diferents, per entendre'ns, eh?
Sí. Ja hem vist el...
Sí, un altre estil de vida. Escolta'm, tu...
Dic el Josep Maria disposa d'un barco força gros, amb moltes comoditats, no com els altres.
Escolta'm, però malgrat tot tens tot, ordinador, tele... El wifi també te'l dona al port, no? També t'ho dona al port?
Sí, tot i que la senyal deixa bastant que desitjar a vegades.
I rebre el correu, com ho portes, això? Perquè, o, per exemple, anar al banc i... ¿Dónde el domicilio el cobro? Pues mira, jo amarre 53, no? Ho has de fer així.
Sí, últimament sí que dono el número d'amarre, però el que és el correu m'arriba a casa dels meus pares.
Ah, vale.
Sí, també hi ha bústies al port que es pot llogar una bústia perquè t'arribi el correu allà, però en aquest cas jo que m'arribi a casa els meus pares i ja quan pugui ja m'hi passo a buscar-lo.
Clar, un dia de dir, avui no surto, em quedo a casa, em sentaré al sofà... Bueno, és que no pots fer res més. M'assento al sofà i ja està, no pots anar amunt i avall ni res. I fer dissabte suposo que deu ser un moment, no? És a dir, allò, passar l'escombra, l'aspirador o el que sigui, i és un plis-plas.
Sí, bueno, jo, no t'hi pensis, eh? Jo m'hi tiro tot el dissabte al matí. Amb... sí, sí. Al final, entre una cosa i l'altra, a veure, l'espai és petit, però...
Però s'acumula pols.
Bueno, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, tu de moment hi veus tota la vida, però tota la vida vivint aquí, o arribarà un dia que diràs, mira, ha arribat el moment de... Ara que el motor ja funciona, aixecar amarres, i anar-me'n a viure en una altra banda.
Sí, segurament canviarem. A veure, per això era la idea de tenir un barco, de no estar fixa en un lloc, o... Quan et compres una casa, tu ja t'estàs fixant en un puesto, no? En canvi, el barco et dona la llibertat aquesta que ja sigui per feina o perquè t'has cansat del puesto o el que sigui, agafes i te'n vas a un altre lloc.
Marc, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda i compartir el que és casa teva, no? Que ens expliquis aquest estil de vida un tant diferent. Moltíssimes gràcies, Marc.
Gràcies, igualment. I esteu convidats al barco, també, igual que us han convidat els altres companys, quan vulgueu. Doncs
pues cap a Sitges que venim, ja t'ho dic ara. Segur, eh? Ja t'avanço.
Home, i tant.
Vinga, doncs. Gràcies, Marc. Fins la propera.
Adéu.
Gràcies, a reveure. Maneres diferents de viure. Viure amb un vaixell té moltes coses bones i algunes de dolentes. En tot cas, heu de saber trobar quines són les que més pesen en el vostre ànim. Seguim endavant i ho fem, com sempre, saludant als amics i als col·laboradors, avui amb la Cristina Cantal. Cristina, endavant, t'escoltem.
Quan arriba el dijous és el moment de parlar de llibres
a
aquesta hora de la tarda i ho fem amb la nostra escriptora de capçalera, la Montse Castanyo. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ens portes un llibre molt bonic, ja d'entrada i molt gran.
Mira, sempre us porto coses molt i molt xules, però avui us porto una autèntica meravella. Fins ara hem parlat, doncs, d'això, d'un munt de temes relacionats amb el mar, però pel que fa a la meva secció no hem dedicat, és veritat, no hem dedicat massa temps a la mainada. No hem parlat de llibres de criatures sobre el mar, i n'hi han moltíssims llibres que els nens es tornen bojos. A més, sabem que als nanos els agraden moltíssim els animals marins. Així que avui, per compensar-los, dedicarem l'espai, si et sembla bé, a la literatura de mar, però especialment pensada per a ells, per a la mainada.
I pels que no som tan mainada, perquè a mi aquest llibre també m'està agradant molt.
Després t'ho explico, ja veuràs. Sí, sí, jo també ho penso, això. Aquest cop us parlo del mar a través d'un conte il·lustrat que és una veritable joia. De fet, contes i àlbums il·lustrats són els petits tresors de la literatura. Sempre tenim més tendència a mirar-nos les novel·les, però els contes amb aquestes il·lustracions o els àlbums amb els que ni tan sols calen les paraules per entendre'ls, doncs la veritat és que són veritables joies. El que us porto avui és el gran llibre del mar de l'editorial Joventut, amb el text i il·lustracions de Yuval Zomer.
I és gran, el llibre, ja us
és molt gran, que... és molt gran, és molt gran.
La veritat sé que ho he repetit, però és que la veritat és que és un senyor llibre.
És un senyor llibre, m'ha costat portar-lo fins aquí, sí. A primera vista, aquest llibre, com bé dius, ens enamora, perquè bueno, quedem una mica bocabadats, no em diguis, es tracta d'un llibre, com bé dius, de gran format, d'uns dos pams, perquè els oients se'n facin una idea, dos pams d'alçada per un pam i mig d'amplada, i així a primer cop d'ull, i és molt i molt acolorit, és un llibre que ens atrau visualment d'entrada, perquè... Bueno, ens és difícil no parar-li atenció, quan el tens així obert, dius, ostres, a veure què ens explicarà. De la mateixa manera que el mar, on el gran blau, doncs, ara és molt romàntic això que us diré, però és veritat, de la mateixa manera que el mar, on el gran blau ens crida i ens convida a submergir-nos a les seves aigües, aquest llibre també ens obliga a capbussar-nos a les seves pàgines, a conèixer a través de les seves precioses il·lustracions al món marí. Ja ho veus, és un joc de blaus, de turqueses, de blancs, una àmplia gamma de verdosos i fins i tot el blau fosc que ens parla del misteri de les profunditats abismals. On trobarem, per exemple, fixa't el que et dic, el pop d'un els calamars vampirs.
Has dit... Pop Dumbo. Pop Dumbo.
Pop Dumbo o calamars vampirs.
No em diràs que té orelles de Dumbo.
No, espera't. I també existeixen els calamars vampirs. És a dir, no, tot això que us explico no és un invent meu, sinó que existeixen de veritat en aigües molt i molt profundes, com descobrirem en aquest interessantíssim llibre. Què més us explico? Doncs us explico una miqueta la història del seu, bueno, del seu creador, de Yuval Zomer, que amb les seves il·lustracions de la vida marina ens apropa magistralment al regús dels mapes antics amb els seus dibuixos. Que té un aire així com molt romàntic, com de pel·lícula antiga. Són uns dibuixos molt especials. Hi ha peixos, musclos, crustacis, mamífers i rèptils. Tots tenen cabuda en aquest llibre.
O sigui, fem-hi un cop d'ull, si et sembla. Va. Perquè, per exemple, doncs, comencem i perquè es faci una idea, doncs, l'oient, no?, que això és ràdio i a vegades costa que s'ho imaginin, realment veiem, doncs, profunditats del mar dibuixos de tots aquests animals, de totes aquestes espècies que tu ens estaves explicant, amb petites explicacions.
Sí.
Per conèixer.
Exacte. Per les seves pàgines desfilen balenes, taurons, tonyines i meduses, cavallets de mar, crancs, pingüins i un munt d'animals il·lustrats d'una forma molt personal i molt simpàtica i divertida. Com pots veure, són imatges una mica allunyades del realisme, eh? És una mica, és més proper potser al dibuix caricaturesc. Sí. El dibuix que podria fer, doncs, una criatura que sapigués dibuixar molt bé, doncs, de la fauna marina. L'autor ens ofereix tot el mar i els seus habitants en aquestes il·lustracions magnífiques. Però com molt bé deies abans, el llibre va molt més enllà, perquè també hi ha col·laborat, fixa't, una gran experta en vida marina, que és la Bàrbara Taylor. I la Bàrbara Taylor què fa en aquest llibre? Doncs vetlla en tot moment per la veracitat del relat. És a dir, per aportar-nos dades fidedignes amb l'objectiu, evidentment, d'ampliar la cultura general sobre el mar dels més petits. Dels més petits, ojo, és un llibre, doncs, que a partir dels 5 anyets ja es pot començar, doncs, això, a fullejar, potser no entendre de tot, però sí a fullejar. Cada doble plana, com pots veure, se centra en una espècie o tema.
Sí.
Ja sigui el krill, els peixos espasa, les rajades o els dofins. I en aquestes pàgines dedicades a cada animal ens dona detalls de la seva vida. Sabíeu, per exemple, que el peix espasa és el peix més ràpid del món? O que als cadallets de foques els encanta jugar a tocar i parar sota l'aigua? I així trobarem preguntes tan engrescadores com... Va, Cristina, que et poso a prova, eh?
Va, ui.
Va.
Només dic que ho estava aquí mirant i el peix espasa va a 80 km per hora.
No val, perquè, escolta, tu estàs xivant el llibre. Vale. Per què el cranc...
No el toco.
Per què el cranc camina de costat o endarrere? No ho sabem.
Per la seva ergonomia.
Sí? Vols dir? No sé, no m'ho he llegit. No sé.
Cranc, cranc, cranc.
Per què els pingüins no es congelen si viuen a un munt de graus sota zero? I l'estrella de mar què és? Un peix?
Un peix?
No ho sé. Quant de temps pot aguantar la respiració un catxalot? Dormen les foques? Perquè jo no he vist mai dormir una foca.
Com que no? Allà estirades al sol?
No, prenen el sol, però dormen o no dormen? El corall és un animal o és una planta? A veure, desenganyem-nos. Tot això és molt difícil de respondre si no has llegit aquest llibre. I a més és un llibre que ve amanit amb un munt d'explicacions. Una secció de paraules marines que ens ensenyarà, doncs, això, a parlar amb propietat d'aquest mitjà que és el mar. I moltes informacions interessants que faran les delícies dels nens a partir dels 5 anys. I el que tu deies, per què no dir-ho també dels adults? Perquè es tracta d'un llibre d'aquells que tots haguéssim volgut tenir de petits.
I que està bé que introduïm els infants en el món mariner, perquè sovint aquí al Far en parlem de que moltes vegades s'explica tot el món dels boscos, de les muntanyes, però que realment la cultura del mar, la cultura nàutica, a vegades queda molt allunyada, no sé, que els infants siguin de prop de costa.
Està claríssim.
Per tant, està superbé.
Una emissora com la nostra ha de potenciar la literatura, per suposadíssim, però també vincular-la amb el mar. I això ho fem amb aquest llibre. Aquest llibre també ens proposa un petit repte i és respondre a les preguntes: has pogut trobar, és a dir, en un moment determinat, trobarem, has pogut trobar dos pops que... I també ens fa, doncs, mantenir una miqueta l'alerta. També hem de localitzar en diferents pàgines un total de fins a 15 sardines molt juganeres que no podem confondre amb altres peixos. O sigui que hem d'estar molt atents, quan el llegim, molt i molt atents.
És interactiu, eh?
Interactiu, exacte. A més de distreure els petits, aquest conte il·lustrat també fa una funció molt interessant. I ara ens posem una miqueta més seriosos, que va més enllà d'aportar simplement dades sobre la vida marina, sinó que també pretén una cosa molt important, i és, evidentment, conscienciar les noves generacions sobre el delicat equilibri dels mars i els oceans i de la fauna i la flora que hi habita. I com de nefastes poden ser segons quines actuacions humanes que posen en perill el mitjà aquàtic i que, evidentment, el que hem de fer, a més d'ensenyar-los com n'és de bonic, hem d'ensenyar-los a com s'ha de conservar. Això és molt seriós. Ens parla, per exemple, de la sobrepesca. També ens parlen de l'escalfament global i del tema dels plàstics al mar. Això sí.
I els microplàstics,
exacte,
que és el gran problema.
Això sí que els nanos poden fer moltes coses. Poden evitar llançar paperots, ampolles. És a dir, ells poden col·laborar.
Reciclar.
Exactament. A la platja, quan van a la platja, que hi ha un bric de qualsevol cosa, escolta... Si hi ha gent que és marrana, nosaltres no tenim per què ser-ho. Agafem aquell bric i el portem a la paperera més propera, que en tenim moltes al voltant. És a dir, es tracta una miqueta doncs, de conscienciar a la mainada, també, de que tots aquests productes, totes aquestes deixalles, i també hi ha productes químics que afecten molt a la salut dels animals, en aquest cas dels marins. La veritat és que hem sentit molts casos de balenes amb la panxa plena de plàstics.
Sí, clar.
Tortugues que van, pobres, nedant... pel fons del mar amb una estranya bossa penjada.
Sí, i que apareixen, mira, en parlàvem fa poc, que apareixen doncs, desgraciadament mortes a la platja doncs, perquè s'han ofegat amb un plàstic lligat al coll,
doncs
per
això,
exemple.
La tendència és doncs, mirar de controlar-ho. Així que ja sabeu, deixeu-vos enamorar per el gran llibre del mar i les il·lustracions del Yuval Zomer, que és un autèntic artista i que la seva passió doncs, són aquests contes il·lustrats meravellosos que ens facilita.
Moltíssimes gràcies, Montse. La veritat és que no sé si deixaré que te l'emportis, perquè m'ha agradat molt. I ha deixat aquí a l'aire unes preguntes que a veure qui les sap respondre. A veure si algú segueix per les xarxes, allà que respongui aquestes preguntes que t'has deixat a l'aire. Moltes gràcies, Montse.
A vosaltres, una abraçada.
I amb la Montse i la Cristina arribem a les 6 en punt de la tarda. Després seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Amèlia està malalta. La filla del bon rei. Comptes la van a veure. Comptes i noble gent. Ai, 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 que el meu cor se'm nubeix. Com un pom de Suga el plor, no ploris gaire, que et massiri el pas de l'aire. No ploris, no ploris gaire, que et massiri el pas de l'aire. I per a mi, Riera, molt malament va, febre nit que em cuida em matar. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Plora per mi més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.